Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Joan Trias. El govern valencià descarta dimissions, tot i la manifestació històrica de dissabte a València que reclamava que Carlos Mazón plegui per la gestió de la Dana i que ja és la protesta més multitudinària mai registrada al País Valencià. La vicepresidenta del govern valencià, Susana Camarero, assegura que no hi haurà cap dimissió perquè la prioritat és continuar ajudant les víctimes i reconstruir les zones devastades per la Dana.
Ante ese daño provocado, nosotros no podemos abandonar las víctimas. Este gobierno no va a abandonar a las víctimas. No es una opción en este momento ninguna dimisión. No podemos plantearnos más que seguir trabajando en la recuperación.
Mazón, de moment, no diu res. Compareixerà dijous que ve a les Corts Valencianes per donar explicacions sobre la seva gestió en aquest episodi de gota freda. També, dins el govern espanyol, el més contundent aquest diumenge ha estat el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, que demana directament la dimissió de Mazón.
Nosotros hoy desde Sumar también queremos pedirle formalmente al señor Mazón que presente su dimisión en respuesta a lo que fue una petición clamorosa ayer del pueblo valenciano. Decirle al señor Feijóo que si el señor Mazón no dimite, debe ser él el que le exija que dé un paso atrás.
Altres informacions amb el Joaquim Albalaté.
El govern espanyol aprovarà aquest dilluns en un Consell de Ministres extraordinari un nou paquet d'ajudes directes per als afectats per la Dana al País Valencià. Unes mesures que el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha explicat aquest diumenge als portaveus parlamentaris.
El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, diu que ja ha parlat tres vegades amb Donald Trump des que el candidat republicà va guanyar dimarts les eleccions presidencials als Estats Units i alerta sobre l'Iran com a amenaça. El conseller de Seguretat de la Casa Blanca, Jake Sullivan, responsabilitza Hamas de la impossibilitat d'arribar a un acord d'alto el foc a Gaza.
Aquest diumenge ha començat a funcionar per al públic el nou ramal de tramvia entre Glòries i Verdaguer amb tres noves parades i amb un sistema de catenària elèctrica soterrada. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, reitera el compromís del consistori per seguir la connexió del tramvia fins a Francesc Macià per la Diagonal, però adverteix que per tirar endavant el projecte caldrà l'aprovació dels nous pressupostos.
Més de 800 persones han passat aquest cap de setmana per la setena edició de la Fira del Playmobil de Figueres. Enguany, la mostra s'ha centrat en la figura de Dalí i celebraven així dues efemèrides, el 50è aniversari de la inauguració del Teatre Museu de l'Artista de la Ciutat com la creació de la pròpia Playmobil. Figueres, Ariadna Retxa.
La setena edició de la Fira de Playmobil de Figueres, que s'ha celebrat durant el cap de setmana a la ciutat, ha adquirit un aire surrealista en honor a Dalí. La mostra ha volgut homenatjar així els 50 anys de la inauguració del Teatre Museu Dalí, que coincideixen amb el també 50è aniversari de la creació de Playmobil, amb dos de fama internacional. Eduard Àngel és el president de Clics Girona, l'associació que organitza la fira.
Hem aconseguit ajuntar els dos aniversaris amb una fira surrealista completament diferent de les que hem acostumat a fer altres edicions, doncs en què cada dioramista ha fet una mica passat amb temes delineants, doncs, la seva imaginació.
Per aquesta fira solidària hi han passat enguany més de 800 persones. Els beneficis del que es recapta amb l'entrada es destinaran al Dofí, un centre a l'empordanès per a persones amb diversitat funcional.
Els esports, el Barça ha perdut 1-0 al camp de la Reial Societat amb gol de Becker a la primera part. Abans del gol de la Reial Societat, el VAR ha anul·lat un gol de Lewandowski per fora de joc. Hansi Flick s'ha queixat per un possible error del sistema semiautomàtic del fora de joc. Cubarsí ha jugat de titular amb màscara. Lamin Yamal s'ha quedat a la graderia de resultes d'una lesió en el partit de Champions. I l'equip de Flick continua líder amb 6 punts més que el Madrid, però els blancs tenen un partit menys.
El Girona, mentrestant, ha guanyat 0-1 a Getafe amb gol de Yangel Herrera. Mitchell destaca el gran partit en defensa del seu equip. El Girona és a 2 punts de la zona europea. També aquest diumenge, a la primera divisió, el Mallorca 0, Atlètic de Madrid 1, Betis 2, Celta 2 i Valladolid 1, Atlètic Club 1.
A la Lliga Femenina de Futbol, Espanyol 1, Granada 0. El conjunt blanc i blau és l'onzè de la classificació.
En bàsquet a la Lliga ACB, Breogán 77, Barça 70, Baskonia 100, Lleida 99 i Girona 100, Bilbao 94 a la pròrroga.
I en futbol sala, l'Indústria Santa Coloma s'ha imposat a l'Osasuna Xota per 3-1.
Fins aquí les notícies.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa amb continguts per a totes les edats.
Perquè quan tinc una senyora de 118 anys com jo...
És quasi de la meva quinta.
No.
I uns oients que saben anar pel món.
Anglès d'Estats Units o Reino Unit? S'entenia bé. Pues d'Estats Units.
Amb col·laboradors que invoquen fórmules secretes.
Doncs per màgia potaja...
I uns convidats que es queden sense paraules.
És molt impactant, esta de titular. Doncs sembla que
tan impactant
que ha caigut de la cadira.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Un equip que vols de líder, un equip que vols el número 1.
De dilluns a divendres de 4 a 7, amb Elisenda Carol.
Te respeto, te admiro.
Si està bé a la tarda.
Benvinguts a la nit dels ignorants 3.0.
Bé, doncs hola a tothom i benvinguts a la nit. Què tal? Com us ha anat aquest cap de setmana? Qui sap si heu parlat de la possible arribada d'una nova dana amb llevantada que afectaria Catalunya aquests dies o de la manifestació històrica de dissabte a València contra Carlos Mazón, que descarta dimissions, o de l'inici de la cimera del canvi climàtic a Bakú. Hem reservat la primera trucada a Gisela Torrents, que és ambientòloga especialitzada en crisi climàtica i tècnica de l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic. Doncs mira, ara mateix ja obrim el 93-201-7474 per fer preguntes o respondre en d'altres com aquesta. De què serveixen les cimeres del clima? Exactament quina és la funció? No serveixen per res, escriu el Ramon. Mentre hi hagi governants egoistes que es volen lucrar, estem perduts. El sol fet que hi hagi un sol país amb dret a veto ja ho diu tot. Una llàstima. Disposem de 8 línies telefòniques, totes concentrades en un número, 93-201-7474, amb atenció directa d'Aina Grau.
La nit dels ignorants, bona nit.
Servei públic amb ignorància creativa i espurnes populars. Qui ho té al néixer, ho té al créixer.
Dites fites.
Hace frío en enero, ni caen lluvias en abril. La locura de febrero, de forma un tanto sutil, afectó a sus 11 amigos. Diciembre tiene sofocos y junio se ha puesto abrigo. Agosto ahora tiene mocos. A pesar de los pesares, que haya plástico en los mares y de Kioto el protocolo, se lo pasen por ahí. Cómo se derriten los polos. Yo me derrito por ti. ¿Qué le han hecho al mar? ¿Dónde te dije te quiero? ¿Qué le han hecho al cielo? Que hasta tiene un agujero.
Això és Cambio Climático. L'autor Edu Retamero, i ens va bé per informar que avui dilluns comença la cimera del canvi climàtic de Bakú, la capital i la ciutat més gran de l'Azerbaijan. La COP29 durarà fins divendres 22 de novembre i serà també Gisela Torrents, ambientòloga especialitzada en crisi climàtica, tècnica de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Gisela, bona nit i gràcies.
Bona nit, gràcies per convidar-me.
De què serveixen les cimeres del clima com aquesta?
És una gran pregunta i molta gent té aquest dubte, no?, sempre. Mira, les cimeres del clima serveixen perquè són l'únic espai institucional on es reuneixen pràcticament tots els països del món i parlen sobre com solucionar la crisi climàtica. Nosaltres sabem que la crisi climàtica no depèn de fronteres, no entén de fronteres i no entén de territoris, i es necessita una unió i una coordinació molt, molt, molt gran per descarbonitzar totes les economies. Per tant, és un espai on fem pactes per descarbonitzar-nos i també és un espai on els països del sud global poden negociar quines seran, no, les condicions econòmiques i les condicions materials d'aquesta transició ecològica.
Gisela, això sona molt bé, però tinc entès que els principals líders mundials, com el president nord-americà o el de la Xina o la presidenta europea, no hi seran.
Pot ser més o menys important que hi siguin o no hi siguin. O sigui, cada país envia la seva delegació de persones negociadores que tenen la potestat plena per negociar i per firmar aquests acords. I, per tant, que hi siguin els líders d'estat pot ser més una part, no, de comunicació política que pròpiament d'importància d'aquesta COP o de les que venen.
El 2015 a París es va fixar que tots els estats havien de reduir les emissions de gasos contaminants perquè la temperatura global no augmentés més de 2 graus. Doncs poc abans de l'inici d'aquesta cimera de Bakú, Donald Trump està decidit a firmar la sortida de l'acord de París.
Well, we're gonna do it again. Ho farem un altre cop perquè és una estafa. Paguem un bilió de dòlars i altres països no paguen res. La Xina no paga res, l'Índia no paga res, la Rússia no paga res. Sortirem de l'acord tan ràpid que el cap us donarà voltes. És un pacte ridícul. Només una banda. L'acord de París ha servit per aprofitar-se ambientalment dels Estats Units.
Com ho veus, això?
Home, a veure, sí que és possible que Trump faci que els Estats Units surti no només de l'acord de París, sinó també del conveni marc de les Nacions Unides sobre canvi climàtic, no?, que és com la part de les Nacions Unides on estem fent aquestes COP. Jo crec que la resta de països no deixaran o no haurien de deixar que això s'interposés, no?, en prendre decisions rellevants a nivell climàtic. Crec que si Trump decideix que els Estats Units ha de sortir del conveni marc, simplement haurien de sortir de les meses de negociació i la resta de països haurien de ser capaços d'agafar aquest lideratge. La Unió Europea, probablement Xina, hauran de fer un pas cap endavant. I també s'ha de tenir en compte que la política no es fa només a nivell, al nivell més alt governamental, no?, que dintre dels Estats Units hi hauran també altres tipus d'administracions públiques subestatals que podran seguir avançant en aquest tipus de polítiques i al final no depèn només dels estats, també depèn de les persones, depèn de les entitats privades, depèn de moltíssims actors que estem inclosos en aquesta transició, però està clar que tindrà una afectació.
Gisela, no es descarta que aquesta setmana torni una altra dana. Esperem que no tan destructora com la darrera. Com veus aquest panorama?
A mi m'agradaria que això fos una mica l'alerta, no només de que ens comencem a creure la crisi climàtica com a real, sinó que tinguem en compte que l'administració de la crisi és tan o més important que reduir les emissions. És molt important tenir persones al capdavant dels governs i les institucions que siguin capaces de fer que els territoris estiguin cada cop més adaptats a aquestes conseqüències que segur que sentirem ja. Si no parem la forma que tenim d'actuar, superarem aquest 1,5 graus sobre el 2050. Sí que és veritat que tenim algunes promeses, no, de reducció d'emissions a tots els països que ens porten a un escenari d'emissions que seria una mica menys dolent que el que tindríem si mantenim com les polítiques actuals tal com estan ara. Però sí que és veritat que si seguim tal com estem ara, amb les polítiques implementades tal qual, ens n'anem a un escalfament d'això de 3,1 graus pel final de segle, passant l'1,5 al 2050, cosa que serà, bueno, serà bastant perillosa per la vida tal com la coneixem, i això és el que diu la comunitat científica, i tindrem, doncs, aquest tipus de desastres naturals, entre altres coses.
Més d'un oient diu, però jo què faig amb tot això? Com puc ajudar?
Com vas ajudar? És una gran pregunta. Jo crec que les accions individuals portem molts anys parlant-les i estan molt bé i són molt necessàries, però es necessita una resposta comunitària. Justament per això també són tan importants les COPs, perquè necessitem estar tots a una.
Tens la maleta a punt ja?
Tinc la maleta a punt ja, quasi.
Com t'imagines l'Azerbaijan?
Doncs no ho sé, perquè no hi he estat mai, però el que sí que m'imagino és molta tensió en algunes meses de negociació. S'estan intentant tancar alguns temes que són molt importants. Hi ha molta gent que diu, no?, que és una COP de pas, que la més important serà la COP30 que es fa a Brasil. Jo crec, de veritat, que hi ha moltes coses a tancar en aquesta COP que són molt importants. Una d'elles, per exemple, és el finançament climàtic post-2025. I aquí jo crec que s'hauran unes meses dures i que probablement facin que la COP s'allargui una miqueta en el temps, i per tant a Azerbaijan no ho veurem molt, intentant arreglar una mica el camí cap a la COP30 de Brasil.
Estarem a l'aguait i t'agraïm el teu temps. Si mira del canvi climàtic de Bakú, hem parlat amb Gisela Torrents, ambientòloga especialitzada en crisi climàtica, tècnica de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Gràcies per l'atenció, repeteixo, i bona nit.
Bona nit, gràcies.
A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 3.0, amb Xavier Solà.
I amb Aina Grau, Mònica Muñoz, Domènec Subirà, Albert Duran, Pau Bartolí, Oriol Fidalgo i el Carles de Badalona.
Pregunten quin és el criteri per tallar Travessera de Gràcia. És molt senzill. Recaudatori. Primer dia, em foten una multa, quan van canviar el sentit. I ho devia tallar via Laietana i les Rambles. Doncs també és molt senzill, que els turistes que venen s'emprenyin, tinguin malestar i no tornin més. Això sí, immigrants il·legals, que vinguin tots. Però turistes, no els volen aquí a Barcelona.
Ara és una nota de veu de l'Eulàlia de Masquefa.
Mira, tinc una dita feta. Si sents l'olor del bosc i la humitat de la tardor, agafa cistella i bastó, que el bosc t'esperen contents.
Sí, sí, hi són, perquè us diré que una mà de cotxes a peu de carretera en direcció al Pirineu, escolta'm, allò que diu realment, boletaires, no?, s'hi pot posar. Ara és la Maria Antònia.
Acabo d'arribar d'un concert solidari que ha fet la banda municipal de Barcelona aquí a l'auditori. La recaudació anava a integrar a tots els afectats per les inundacions de València, ja que molts dels components de la banda són valencians. M'he quedat molt estranyada perquè hi havia un palco que hi havia autoritats. Hi havia persones que jo, des d'on estava, no les divisava. Però el que més m'ha estranyat és que he vist que hi havia com 6 o 7 policies, no en el mateix palco, sinó ben bé a tocar. Aquests policies els pagarem nosaltres, no? També els hi pagarem l'entrada al concert, perquè l'entrada valia uns diners. Tot sigui per al Dana, però jo no estic d'acord amb aquesta política.
I la Marian de Lleida demana per què a TV3, quan parlen de Llucià Ferrer, Pepa Ferrer, Laia Ferrer, etc., diuen sempre Ferrer. A veure si algú m'ho pot explicar. I l'Aleix d'Esparguera, en quin país es troba l'arbre més gran del món? I Mobles la Fàbrica diu quina data va obrir i quan va tancar. Si teniu alguna pregunta, ara és un moment perfecte perquè no hi ha cap trucada. El 93-201-7474 està així de silenciós. És una nit tranquil·la. I si ens acompanyeu fins a les 3, avui la darrera melodia li hem reservat al cantant, compositor i guitarrista de Sabadell, Xavi Vidal, i el seu disc Vida Salvatge, amb peces com Algú ho sap.
Ens fa preguntes, com pot ser, algú sap. I la gent es fa preguntes, el per què ha pogut passar. Què han vist i què ho sap.
Xavi Vidal té una trajectòria destacada en l'escena musical del país. Primer amb el grup de rock La Gran Aventura i després amb una carrera en solitari de pes, 7 discos editats. Vida Salvatge és això, rock, Rock d'autor amb temàtiques com la renovació personal, la lluita interior i la resiliència. Un so personal i sobri, de proximitat, íntima i poderosa. I algú sap, Vidal l'escull perquè diu que tothom vol saber i que la curiositat fa la monotonia més interessant, que això lligaria a la línia del nostre programa. Reconegut per la seva versatilitat musical i pel seu compromís amb l'autenticitat artística i les arrels locals, tancarem el programa amb el seu nou disc, el disc de Xavi Vidal, Vida Salvatge. I això, reserveu-vos, tenim el rebost una mica... allò que... una miqueta justet, a l'any hi ha provisions, sobretot gent que no hagi participat. Ens agrada conèixer nous testimonis i gustos musicals. I el telèfon de reserves és aquest.
667-220-148. Telèfon de servei de la nit dels ignorants 3.0. Per enviar escrits o notes de veu. Repetim. 667-220-148.
Avui ha baixat la temperatura, es nota força, i també nosaltres ho notem. Aquest programa transmet una mica aquesta ciclotímia, no? Una mica el canvi del temps. Anem a Vic. Rosa, bona nit.
Bona nit, Xavier.
Aviam.
Volia dir-te una cosa. Dies enrere, vaig demanar la història del Carquinyol i de Vic, del
sí,
carrer de Gurt.
Sí, sí.
Bueno, jo una miqueta el que sé. M'agrada molt anar-hi i cada any hi vaig per la festa que fan i, bueno, és una cosa ja en pla familiar i anem molt. El que no puc dir és el significat del ninot del Carquinyoli. No ho sé. Una cosa sí que puc dir. Segons m'han explicat, bé, des d'abans de la guerra... I qui va, o sigui, que hi va haver una plaga, diguéssim, que va morir molta gent, i no sé què va passar amb el Carquinyoli, no sé, això, no puc explicar-ho, però diu que algú va passar, que darrere el Carquinyoli va deixar de morir molta gent.
Demanem-ho, que això ens interessa, Rosa? A veure si hi ha algú que hagi fet un treball al Carquinyoli.
Sí, bueno, és el que volia dir. Jo tinc un amic que ha estudiat la història, o sigui, ha investigat. I ja li he dit, i m'ha dit que em donarà els papers, i quan ho tingui, que sàpiga més la història, doncs després ja us ho diré. De moment no puc dir res més.
Molt bé.
Només això. O sigui, perquè jo tinc la família que sempre ha seguit molt l'ambient, ha ajudat amb les festes, bueno, amb l'arrossada que es fa a l'ermita de Sant Marc, l'any passat hi van haver 250 persones. Però quan aquest meu amic em doni els papers del que ha investigat i ha estudiat, doncs llavors ja us ho diré, però més no us puc dir ara.
Doncs així animem el cotarro, que es diu.
Exacte. Llavors volia fer un altre comentari.
Aviam.
Estan fent ara les festes de Roda de Ter,
sí,
de les jornades de Miquel Martí Pol,
sí,
que, o sigui, durant aquest mes fan diverses coses. Era per dir-ho, o sigui, per informar.
Per informar.
Que fa 21 anys que va morir, uh-huh, i 91 que van néixer.
Molt bé, per això
I fan,
recorden.
Fan diverses coses i...
Molt bé.
Bueno, també és bonic el saber-ho.
I tant. Doncs gràcies, Rosa, i que tingui bona nit.
Gràcies. Quan tingui els papers, diguéssim, que m'informin més d'això, del Carquinyoli,
sí,
ja us ho diré, ara no puc dir res més.
D'acord. Doncs vinga, és una suma
d'aquí. Molt bé, bona nit.
Bona nit. Al millor ara hi ha algú que diu, home, el Carquinyoli, mira la ràdio que estan parlant del Carquinyoli. Doncs va, que anirem a les Corts. Maria Rosa, bona nit.
Hola, bona nit i a tothom. Mira, Javier, avui la meva pregunta és, entre quins països està situada Nova Caledònia?
Molt bé. Sona bé, eh? D'on vens? De Nova Caledònia.
Sí, sona molt bé, però és un lloc que està en conflicte.
Doncs demanem a veure si alguns...
Hi ha molts problemes.
Uh-huh.
Perquè crec tinc entès que encara pertany als francesos, però bueno, em sembla que també volen autonomia i diguem-ne que hi ha merder parlant en plata.
A veure si algú que hagi estat a Nova Caledònia, què en sap d'aquell país?
A veure, m'agradaria.
D'acord.
Molt bé, gràcies.
Gràcies a tu, bona nit. Gràcies als oients que feu possible el dinamisme, el ritme del programa, amb la participació, i això, 38 anys de tradició, no? Ja ens permet allò a la llinda de la casa posar-hi des de 1987, eh? Sempre queda bé, això. I, per cert, des que som 3.0, hi ha, doncs, el que són els il·lustres, i Pau Bartolí comanda les xarxes i els destaca. Pau, bona nit.
Bona nit, Xavier, i molt bona nit, ignorants. Doncs, d'entre tota la participació que hem rebut, agraïm les respostes d'una desena d'il·lustres, i de totes elles, com sempre, en destaquem tres. El tercer lloc és per a Marc Puig, advocat i gestor d'assegurances. En Joan Manel, de Cambrils, ens preguntava si l'assegurança dels vehicles cobrirà els danys causats per la Dana. En Marc ens ha explicat que les assegurances particulars no ho faran. Els desastres naturals sempre queden exclosos. D'aquests danys se n'encarrega el Consorci de Compensació d'Assegurances, que és una entitat pública adscrita al Ministeri d'Economia. El govern espanyol ha dit que tothom que tingui assegurança en vigor i reclami correctament serà indemnitzat. Així que dubte aclarit, Joan Manel. El segon lloc és per l'Agència Catalana de l'Aigua. En Josep, del Bosc de l'Àliga, preguntava: hi ha algun equipament educatiu a Catalunya que estigui instal·lat en una zona inundable? Des de l'ACA ens han explicat que hi ha a disposició de tothom un visor on es poden consultar les zones inundables. El podeu cercar escrivint cercador de l'ACA als buscadors. Tot i així, insisteixen que són els propis ajuntaments els que fan inventari dels punts que poden presentar alguna afectació. Així que dubte aclarit, Josep. I el primer lloc és per en Patrici Voltó, biòleg marí i director de l'Aquàrium de Barcelona. La Mireia, de Sant Cugat, ens va preguntar com pot arreglar les ratllades de la part interior d'un aquari sense canviar-ne els vidres. En Patrici ens ha explicat que té una mala solució, Mireia. Diu que existeixen unes pólvores força cares que s'apliquen a les ratllades i després cal passar una màquina per polir-ho. Però és segur que caldrà buidar l'aquari. Cal mirar-ho, però segurament serà més econòmic canviar el vidre ratllat per un vidre de nou. Així que aquí ho tens. Recapitulem. Els il·lustres de la setmana són Marc Puig, advocat i gestor d'assegurances, l'Agència Catalana de l'Aigua, i Patrici Voltó, biòleg marí i director de l'Aquàrium de Barcelona. Gràcies a tots per la vostra participació. Us recordem que ens podeu seguir a les xarxes socials. A Facebook som La Nit dels Ignorants i a X, Nit Ignorants. Moltes gràcies, bona nit i molt bona setmana.
La Nit dels Ignorants 3.0. 38 anys de coneixement i companyia. There are places I remember
all my life, though some have changed. A mesura que te vas fent gran, vas descobrint més coses de la vida, i jo crec que ens hem de ajudar uns als altres a anar. Aquest programa em sembla molt, molt interessant per això, no? Per poder compartir la nostra experiència i ensenyar-nos uns als altres, perquè seguim seguint ignorants, però d'alguna manera la saviesa s'adquireix quan comparteixes l'experiència.
Quan escolto La Nit dels Ignorants 3.0, no sé què tinc.
Diu que té una casa lluny de tot, 4x4, i quan baixa el poble omple el rebost. Sabeu què li passa? Que el despatx a un avi que li fa pensar en algú. Que li fa pensar en algú.
Estimat noies i dones, diu que més d'una li va fer perdre el nord. Però diu, diu que amb aquestes coses ja se sap. Quan menys t'ho esperes és quan tens un cop de sort. I que estan bé, que els hi va bé. Diu que estan bé, que els hi va bé. Diu que té una filla de 3 anys amb els teus ulls, pare, que ells sempre li parlen català. I fot molta gràcia perquè quan la posa al llit hi ha dies que confon. Bona nit i pantalons.
Luciana o els Camps de Cotó, un tema dels Amics de les Arts, que il·lustra que avui dilluns es compleixen 90 anys de la inauguració del MNAC, el Museu Nacional d'Art de Catalunya. Va obrir les portes un 11 de novembre de 1934, aplegant la col·lecció medieval. Aina Grau, bona nit.
Bona nit. Al llarg dels anys es van inaugurar les noves sales d'art romànic i de manera successiva es van ampliant la presentació pública de fons, un procés que va culminar al 2004 amb la presentació nova d'art modern al MNAC. Està ubicat al Palau Nacional de Montjuïc, que es va construir durant l'exposició internacional de 1929.
I potser et va tocar anar-hi fer un treball al MNAC, a tu, quan estudiaves el BUP o el COU.
Ni el BUP ni el COU.
A tu no et va tocar, esclar, a tu no et va tocar el BUP i el COU.
Devíem baixar amb l'institut, però no la recordo.
No, pues no. Un servidor sí que li va tocar i precisament és allò que et queda gravat sobre el Pantocràtor. De l'església de Taüll. Sí, sí, sí. Bé, doncs, una recomanació perquè tingueu present que hi ha un bon tresor al MNAC i que aquests 90 anys és una bona excusa per deixar-s'hi veure. I avui, d'una banda, es compleixen 90 anys al MNAC i dijous se'n compliran 100 del nostre estimat mitjà.
El dia que vaig tancar la meva etapa de 7 anys al capdavant del Matí de Catalunya...
Tot el que em queda per dir des de ràdio cap vespre és que avui tinc més fred que ahir. Tanca la finestra. Tot el que em queda per dir des de ràdio cap vespre és que avui tinc més fred que ahir. Tanca la finestra.
Era el capvespre. El capvespre, en concret, 6:45 de la tarda d'un 14 de novembre de 1924. Des de l'Hotel Colón, de la plaça de Catalunya, allà començava a emetre EAJU, Ràdio Barcelona, la primera emissora radiofònica de l'Estat i la tercera d'Europa.
Durant aquests primers 100 anys de vida, la ràdio ha esdevingut tot un fenomen social. A Catalunya és el mitjà que més ha contribuït a normalitzar l'ús de la llengua catalana. Segons l'Associació Catalana de Ràdio, 2.750.000 persones escolten cada setmana continguts de ràdio en català.
I signifiquem el paper clau d'aquesta casa, Catalunya Ràdio, i que per aquest motiu, dijous, el convidat del mes serà una parella amb l'ADN més radiofònic, Mònica Terribas i Sergi Cotillas.
El dia que vaig tancar la meva etapa de 7 anys al capdavant del Matí de Catalunya Ràdio, recordava que, comptat i debatut, des del 1988, que vaig començar a col·laborar en els equips d'Empuyà a la TV3, fins que vaig decidir marxar el 2020 de Catalunya Ràdio, he pogut veure aquests mitjans excel·lir en tots els àmbits. I, malgrat els assenyalaments i els intents d'apropiació, els he sentit des de baix, compromesos, imaginatius i rebels.
El meu pare ens portava el meu germà i a mi. El meu germà té 2 anys i 9 mesos més que jo.
El Paco,
que també treballa aquí.
Casa.
Evidentment, sí, sí, sí. I, de fet, bueno, també jo he après molt del meu pare i del meu germà, no?
Mònica Terribas, periodista de referència i directora durant 7 temporades del Matí de Catalunya Ràdio, i Sergi Cotillas, realitzador i muntador musical de programes com la transmissió d'Empuyal o Crims.
Amb tots dos volem celebrar aquests primers 100 anys del mitjà. Serà aquest dijous, matinada de divendres, de 12 a 1, en directe, però ens falten les vostres preguntes. No sé què li voldríeu demanar al Sergi o a la Mònica.
La Rosaura, per exemple, es dirigeix als dos i els demana què se sent quan saps que tanta gent t'escolta.
Doncs, alguna pregunta més, que diria Bassas o Puyal? Alguna pregunta més? Perquè 100 anys no se celebren cada dia. 14 de novembre de 1924, primera emissió oficial a 6:45 del capvespre.
Tot el que em queda per dir des de ràdio cap vespre és que avui té més fred que ahir. Tanca la finestra.
I ara obrirem el pou.
I ho fem rescatant una pregunta del Josep Lluís d'Horta sobre l'embaràs.
Per què a les dones embarassades se'ls diu que estan encinta?
Per què se'ls diu que estan encinta? És una pregunta que és al pou. Aquesta és la part de dalt, la fase de dalt. Ell, a vegades, segons com l'Aina aprofundeix, insulten que dius, ostres, quina una. Per exemple, aquesta. Hi ha algú entre els oients que tingui instal·lat a casa seva un depurador, purificador d'aigua per aixeta? N'està satisfet? Paga la pena? No cal que en digueu cap marca, només el balanç que en fan.
Les dones i els dies, el programa que sí que et creu.
Ell va fer tota una feina amb psicòleg que el va portar a reconèixer que hi havia aquest abús de poder.
A mi, per exemple, fer la denúncia als Mossos a mi em va reparar més que no pas el judici. És igual, cadascuna troba el seu camí.
Me preguntava si jo quería estudiar cine. Él me decía, por ejemplo, que me podía enseñar él. Joder, claro que sí. Y es bueno, pero me tienes que hacer como modelo a cambio. Y yo, bueno, pero tiene que ser desnuda.
Si vius alguna situació de violència, escriu-nos a donesidies@catradio.cat.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
Cada migdia a les 12 us esperem a un lloc que sona així.
Un lloc per parlar i comentar tota l'actualitat dels nostres famosos preferits.
Polèmiques, ruptures, naixements, il·lusions...
Tot plegat fa pinta de tardor mogudeta, eh?
Ni que ho juris, Gordi.
Cada migdia a les 12, que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
La crònica social del país.
Cada dia al matí de Catalunya Ràdio.
Són 2:15 de dues, anem a Horta. Josep Lluís, bona nit.
I el noi de l'Horta a l'aula. Mira, m'acabo de despertar la volta i ja tinc el cap clar, vull dir... que puc raure amb certa coherència, que se'n diu, vale?
Molt bé.
Bona setmana a tothom, mira. És fer dues preguntes. Qui no té feina, el gat pentina. D'on ve aquesta frase?
D'acord.
Penso, jo sé que tothom sap què vol dir, que és una persona que s'avorreix, una persona que no sap què fer per distreure's, però perquè qui la va crear, aquesta frase? És molt correcta, i què vol dir això que el gat pentina? Vol dir que si no, si estàs avorrit et poses a pentinar el gat? O per què se'n diu? Després vaig a donar un tomb. Per què se'n diu vaig a donar un tomb quan dius me'n vaig a passeig, me'n vaig a caminar, a estirar les cames? En concret, la frase vaig a donar un tomb. I finalment, desitjant-vos bona setmana radiofònica i a les vostres vides, posar alguns de les passes a la paret. Què vol dir això? D'acord, doncs amb això i... que us deia un bizcocho, me lo voy a estar a les 8.
D'acord.
Adéu.
Doncs vinga, bona nit. Per cert, ja ho sabeu que demà toca edició de La màquina del temps i anirem a la Lluna. Anirem al moment en què Armstrong i Aldrin doncs trepitgen la Lluna. Estarem amb Joan Anton Català. Gràcies a La màquina del temps ens desplaçarem a 1969, que aquell dia, estic segur, aquell estiu recorden molt bé els oients, perquè allò va ser una fita dels tres llarg, eh? Anirem ara cap a Bonastre. Ramon, bona nit.
Bona nit, Javier. Aviam. Aviam, una curiositat. M'han dit que quan tots els temps, o TV3, o sobretot al migdia, a baix a la mà dreta surt com un trosset que fica a les conques internes, que ara estan 230 hectòmetres cúbics o alguna cosa així, i m'han dit que això es calcula gràcies al nanosatèl·lit que la unitat va llançar, així l'enxaneta o algo, o un d'aquells a l'espai. Volies, no sé, una curiositat, sapigués si això és veritat o es calcula d'una altra manera.
Com calculen les conques internes, eh?
Sí.
Està molt bé, molt interessant. Alguna cosa més, Ramon?
Sí, mira, una curiositat, ara que esteu parlant de la ràdio, justament va donar la casualitat que el dia que el Miquel Calçada va inaugurar, em sembla que l'any 82, Catalunya Ràdio.
Sí, eh?
Jo ho vaig escoltar des de l'hospital d'aquí del Barraquer, que m'havia operat de la vista. També, vull dir que vaig sentir el primer dia,
escoltar. Tu ets un oient, diguem, dels pioners, no?, de Catalunya Ràdio.
Sí, vull dir, sabia que s'inaugurava i, com clar, no hi veia, i la que tenia la ràdio, i la vaig ficar.
Home, doncs està molt bé. O sigui, el dia, si no m'equivoco, em sembla que era 13 de juny de 1983, tu estaves on, escoltant la ràdio?
A la clínica Barraquer, que m'havien operat de la vista.
A la clínica Barraquer, i sintonitzant, perquè ningú no se sabia que hi havia allà Catalunya Ràdio. Però mira, vas buscar...
Em sembla que feia música, així, de... abans que es parlés ja havia música, hi havia alguna cosa.
Uns dies en el dial, doncs, obert a música, propera emissió de Catalunya Ràdio.
Sí, algo així, sí.
Estigueu atents.
Exacte, algo així. A l'hora, no sé què, i a aquella hora, doncs, algú me la va posar, que em agrada que em faci gràcies.
El cas és que tu hi eres allà i el dia que va, que es va donar la inauguració.
Ah, sí. Bueno, una curiositat, eh? I que la Maria sapigués també, sempre ha sigut un seguidor des del primer dia, oi, del Pujal, de les transmissions del Pujal, i que se n'ha fet del Pujal, està bé.
El Pujal està bé, però no fa, diguem, acte públic. No.
No, ja, però vull dir, està bé, no té cap...
Que jo sàpiga, no sé si algú que hi hagi tractat, però diria que sí.
Bueno, ja, no
des d'aquí aprofitem per enviar-li una salutació.
Sí, per exemple, faria gràcia. Bueno, gràcia. A veure, sempre des del primer dia que va sortir, va transmetre Catalunya Ràdio, mai havia fallat. Bé, no, res, era aquest comentari i aquesta curiositat.
Molt bé. Doncs vinga, que, per cert, una pregunta, Ramon.
Vinga.
Tu et vas cartejar en alguna etapa determinada d'un amor teu?
D'un amor meu?
Sí, vas cartejar amb aquesta persona?
Bé, amb la que va ser la meva dona.
La teva dona. Us vau cartejar durant un temps?
Puf, cada dia.
Cada dia durant anys?
Sí, almenys 5 anys.
On són aquelles cartes?
Doncs mira, ells els tinc divorciat ara. Ells no sé si ho sap, però jo les tinc guardades.
Les tens guardades?
Doncs sí, en un armari. Els va deixar aquí i jo no els vaig voler llençar. Els tinc guardades, sé que estan guardades en algun lloc.
I has sentit interès alguna vegada per rellegir-les?
No, vull dir, a veure, en principi no. La veritat és que no.
Doncs avui...
Algun dia no ho faci, eh? Però al principi no creien tantes tonteries, perquè eren molt joves, tenien 7, 17 anys, 18... No són coses interessants, eren coses de joventut.
Doncs mira, avui parlem del primer amor i de si guardeu les cartes.
Avui... Doncs jo sí, igual en tinc més de 100, no sé quantes. Una bossa plena, vaja.
D'acord, Ramon, doncs ara d'aquí una estona, perquè ens ha contestat el Josep, que diu que si recordo el meu primer amor, i tant. Encara tinc la sort de tenir-lo al meu costat després de 56 anys d'estar-hi casat. La vaig conèixer quan ella tenia 15 anys i jo 18. En aquell temps, el duo Dinàmico cantava aquella cançó que deia...
Años, La nit dels ignorants 3.0.
La primera vez que te vi, yo me enamoré locamente de ti. Tu fascinación con su sensación me hizo ver la vida con todo su encanto. Fascinación que llenó de dulce esperanza mis sueños de amor. Solo pido a Dios que me quieras y tanto, tanto como yo.
És Fascinación, amb Elder Barber, una cançó a la qual es fa referència a la pàgina 32 d'aquest llibre que us llegeixo. Ja sé que sempre et dic el mateix, però sense tu no sé què faria. Seria tan horrible deixar de veure't, tan fascinadora. T'ho prometo, em sembla que no ho resistiria gaires dies. T'agrada Fascinación? A mi ja m'agradava molt, però després d'haver-la ballat amb tu, ara és que m'encanta. Si us interessa el tema d'aquesta carta escrita fa anys, us recomanem Ara i cada demà, de Glòria Gasc, d'Editorial Empúries. Glòria Gasc, bona nit i benvinguda.
Bona nit.
Una dona rep un telegrama que l'informa de l'herència d'un centenar de cartes, no?
Sí, sí, de centenars de cartes. Arriba a una casa que l'estan buidant perquè anuncia un enterrament, i a la biblioteca, al pis de dalt, troba una sèrie de capses plenes de cartes amb el seu nom escrit a cada tapa, i ella es posa a llegir durant tota una nit totes aquelles cartes que alhora li fan recordar diferents moments de la seva vida.
Amor meu, quina tarda que he passat. He sentit una cosa dins meu quan ballàvem, una cosa indescriptible, una barreja d'amor i de simpatia cap a tu, la nena del meu cor, que és només meva.
Que és que és el Salva, és el Salvador, que està boig per ella. I ell, les primeres cartes, clar, no són, tenen 13, 14 anys, i no es poden veure, perquè estem parlant dels anys, de l'any 57, 58, no és com ara, no? I ella, l'únic vehicle que tenen, el seu WhatsApp d'amor, com si diguéssim, és cartejar-se cada dia, però per circumstàncies només llegim les cartes del Salvador, no?, que va escrivint a la Maria, i veiem aquesta Maria a través dels seus ulls i d'aquestes cartes que van evolucionant al llarg dels anys.
Angelet meu, quan tornis d'exercicis espirituals a Pamplona, haurem de parlar. La teva carta d'avui m'ha sorprès per les coses que m'expliques.
Aquí ja comencem a... Ell ja està preocupat. De fet, jo crec que el Saba sempre està preocupat. I perquè pateix per ella, pateix per la família d'ella, per qualsevol cosa que la pugui allunyar d'ell, no?, en definitiva. Ell és un noiet que treballa en un colmado, amb la seva família. Ell no és creient, no creu en Déu. Ella sí. I estan com... Som dues persones una mica desencaixades, no? Però l'únic que sap de ben cert és que l'adora.
Quin diries que és el missatge del llibre?
N'hi ha diversos de missatges, perquè diguem-ne que l'envoltori podríem dir que és l'amor, no? Però va molt, molt més enllà. Si t'hi fixes, estimar en realitat no és un sentiment. Estimar és una decisió. I això és clau entendre, que perquè els sentiments s'esvaeixen i canvien, però les decisions no. Jo, com a filòloga, sempre miro les arrels de les paraules. I el verb decidir ve del llatí decidere, que significa tallar o separar. És molt important, no? I també hi ha un fet que és molt clau, que és que hi ha persones que decideixen viure la vida a partir de la mirada absent dels altres, no? És a dir, els altres no hi són, però en realitat per ells és una presència constant, no? I tota la seva vida ve amollada a partir d'aquella mirada que ja no hi és, no? En realitat pot ser fins i tot una mena de condemna, no? I bé, hi ha algú en aquest viatge, en aquest, tot aquest viatge que passa, que s'ha d'enfrontar a dues coses, que és la renúncia i l'acceptació. I això també a la vida que costa.
I tu et cartejaves amb el teu primer amor?
Sí, sí, sí. Sí, sí. És que a mi les cartes sempre m'han agradat moltíssim. El gènere epistolar el trobo fascinant per molts motius. Jo em cartejava molt amb els amics de l'estiueig, perquè he tingut la sort de viure aquells estius que eren una vida, perquè arribàvem abans de Sant Joan i marxàvem gairebé abans de començar l'escola a setembre. Eren 3 mesos. Era una eternitat. I canviaven les nostres ments i els nostres cossos. I quan tornàvem, teníem la necessitat imperiosa d'escriure'ns amb aquells amics que deixàvem enrere. I ens explicaven unes vides que ens resultaven absolutament alienes. Vides urbanes, no? Vides del dia a dia, amb rutines i amb grises una mica, no? Però nosaltres amb les cartes intentàvem il·luminar-nos les nostres existències i esperàvem aquelles cartes en gran delit. I després també les grans novel·les que a mi m'han marcat, no? El Charing Cross Road, per exemple, no? De la Helen Hunt o Carta a una desconeguda de Les Bain, no? Són llibres epistolars que són molt intensos, perquè les cartes ho són. I, de fet, a mi el que m'agradaria que passés amb aquest llibre és que la gent tornés a escriure cartes. Tots tenim algú, ara, en aquests moments, una persona a la que li escriuríem una carta ara mateix. I amb una carta s'arregla tot, perquè implica un esforç titànic a l'hora d'escriure amb un bolígraf, la cal·ligrafia, el paper, i pensar què es diu. Perquè saps que allò no es pot esborrar. En un ordinador, el circuit mental va d'una altra manera. I rebre una carta és algo molt, molt, molt bèstia.
I no sé si amb els anys es trobaran els WhatsApps en comptes de les cartes.
No es trobarà res, Xavier. Els WhatsApps desapareixeran. Els WhatsApps els hauríem d'eliminar per sempre de les nostres vides. I, fixa't que hi ha aquesta cosa del quan esborres un WhatsApp, queda la petjada de que et diu aquesta persona ha esborrat un WhatsApp, un missatge. Això és molt pervers. És horrible. Perquè és un por de malentesos. Aleshores, en canvi, la carta tu l'escrius, l'envies i perds el control. Aquella carta ja s'ha enviat, no pots tornar enrere. I l'altre, quan la rebi, també ha d'esperar. Hi ha un temps d'espera i després tot el ritual d'obrir-la, de les fulles en paper, d'escriure-la i de contestar-la. És que és un procés absolutament imbatible. Una carta és imbatible. I, de fet, quan escrivia aquest llibre, any rere any, anava mirant, hi ha un informe del sector postal que va quantificant les cartes que s'envien en tot l'estat, no? I des del 2015 ha caigut en picat. Hi haurà un moment que les cartes les trobarem en els museus exposades per veure què era, com eren. I això és una cosa que crec que no ens podem permetre. És l'última literatura que ens queda, Xavier, les cartes.
I ara estem pensant molt segurament, no, i quantes cartes que hem arribat a llançar dels nostres primers amors.
Sí, clar. I aquestes cartes, a mesura que ens anem fent grans, quan arribem a la vellesa, allò serà un tresor, no es pot llançar, perquè ens donarà una perspectiva de la nostra vida absolutament al·lucinant. I, en canvi, les hem llançat, no? Amb despit, sense
sí,
pensar-hi.
Sí, això fa nos aquí.
Fora!
Aquella capsa de sabates.
Que fa pols. No, home, no.
Ho recomanem ara i cada demà. És el debut literari de l'editora i navegant Glòria Gasch, una novel·la intimista que viatja en el temps. Com portes aquest debut, Glòria?
Doncs és curiós estar a l'altra banda, perquè jo sempre els he dit als meus autors, heu de promocionar els llibres, escriviu, va, els encoratjo a fer-ho tot, i després ara m'he trobat que que tots els símptomes que ells patien i que jo havia de consolar, els he patit jo, no? I és un exercici d'aprenentatge molt interessant i que de ben segur que em fa millor editora per poder-los acompanyar encara millor.
Preneu nota ara i cada demà, Glòria Gasch i d'Editorial Empúries. Glòria, enhorabona, una abraçada ben gran i que visquin les cartes.
Això, gràcies, Xavier. Una abraçada ben gran.
Ara aquí darrere hi posarem el Return to Zenda. Return to Zenda. Molt bé, Glòria. Quedarà molt bé aquí amb l'Elvis, eh? Torni-la, és veritat, te les tornaven.
Sí, sí, sí.
I deies, oh, no, però si ja esperaves. Return to sender. Return to sender. I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning. He brought my letter back. She wrote upon it, return to sender, address unknown, no such number, no such zone. We had a quarrel, a lover's spat. Coming back. So then I dropped it in the mailbox as in a special deed. Bright and early next morning it came right back to me. She wrote upon it, return to sender, address unknown, no such person, no such zone. This time I'm gonna take it myself and put it right in her hand. And if it comes back the very next day, then I'll understand. We're riding on it. Return to sender, address unknown, no such number, no such zone. Return the sender. Return the sender. Torneu-la al remitent i així... doncs t'acabava tornant allò amb aquell estampat, no? I adreça desconeguda. 93207474, ara no, perquè anirem a les notícies, però abans recordarem que un quadre d'un robot amb intel·ligència artificial s'ha venut ja per 1 milió d'euros. Suposem que la tècnica és impecable, però quin valor afegit hi aporta un o una artista? Un Picasso o una Kahlo? Què és el que fa que una obra d'art sigui alguna cosa més que una realització tècnica? Aquesta és la pregunta per sucar i pa que escoltarem després amb el Domènec Subirà. I ara el que us dèiem, escoltem l'última hora informativa i tornem de seguida.